dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Per la gran majoria de nosaltres, el cervell és el gran desconegut, tot i ser el gran responsable del nostre benestar. La Sara Teller és física i doctora en neurociència per la Universitat de Barcelona i l'autora del El cerebro de la gente feliz, que publicat ara Neurocuídate. Sara, molt bon dia.
Bon dia.
Els dos llibres uneixes el concepte neurociència amb el benestar personal. És a dir, cuidar el nostre cervell pot ajudar-nos a viure millor. Aquest seria el gran missatge, no?
Exacte, exacte. És que cuidar el nostre cervell realment és cuidar-nos a nosaltres mateixos. O sigui, és que el nostre cervell ens defineix i, a part, també saber com cuidar-lo ens garanteix tenir una bona salut mental, una bona salut emocional i moltíssimes coses més.
Però, en canvi, és el gran desconegut per la majoria de gent.
Sí, és tot un misteri. Realment la neurociència és algo molt nou i hi ha molt encara per explorar, però també hi ha molt que se sap. Llavors, o sigui, jo sempre convido a tothom de que tot el que ara mateix pues, s'està descobrint, que s'informi, que sàpiga, perquè sabran gestionar-se llavors molt millor a si mateixos.
Que en el llibre d'El cerebro de la gente feliz parles de com superar l'ansietat amb l'ajut de la neurociència. I és que vivim en una societat ansiosa. És el gran mal. I a més, el que provoca després grans depressions i els psicòlegs estan saturats. Què ens està passant a la societat?
Bueno, jo sempre dic des del món de la neurociència que el cervell que tenim ara mateix encara és bastant primitiu.
Ah, sí?
Sí.
No ara que som tan pretensiosos,
sí.
Doncs no.
Eh? Exacte. Bueno, s'ha vist, no, que el cervell, bueno, evoluciona cada 100.000 anys. I fa 100.000 anys estàvem en l'època de caçadores-recolectores. Vull dir, sí, en aquest paleolític, no? Llavors, hi ha moltes coses que el cervell encara no s'ha adaptat. Aquesta hiperestimulació que tenim en pantalles, per exemple, no tot el dia amb els mòbils, amb les xarxes socials. Després, també, les pressions, no, del dia a dia amb aquesta societat que vol ser tan productiva com si fossin màquines. No? Totes aquestes coses, tant mentals com físiques, moltes vegades això el cervell no, encara no les reconeix com a que no són perilloses. Però, o sigui, d'alguna manera és això, o sigui, com que no s'ha adaptat, doncs les considera com amenaces, no? I llavors reacciona com si fos realment un perill real, quan sabem que no ho és.
Mm-hmm. Per tant, som grans desconeixedors d'aquest cervell nostre. El teu llibre, el de Neurocuídate, justament fa referència a això, a com cuidar el nostre cervell, però alhora cuidant-nos tots nosaltres. I comences parlant de l'amor. Estimar fa bé al cervell.
Moltíssim. Per mi l'amor és com el bàlsam del cervell. De fet, o sigui, ara s'ha publicat també fa poc un llibre de no, que bueno, d'un estudi molt, molt famós sobre la felicitat fet a Harvard, que es diu The Good Life, la bona vida, i allà es veu com el factor número 1 que ens fa estar bé, o sigui, sentir-nos en benestar, són les relacions socials, o sigui, el recolzament social, no? Les bones relacions, no? Perquè sempre podem tenir moltes relacions, però sobretot aquelles que ens fa sentir estimat, no? Que amb confiança, protegit, perquè al final el cervell, el seu principal objectiu és sobreviure. Llavors, si tu el fas sentir protegit, no? Gràcies, per exemple, a aquestes relacions socials, et sentiràs bé. Et farà sentir molt millor. Llavors, l'amor, no, l'oxitocina, bueno, i moltes altres, no, coses que es desencadenen al cervell, és un miracle pel cervell, sí.
Aquí dediques tot un capítol, però també el silenci i la meditació. I tu parles de l'espà que tenim sobre les espatlles, que m'agrada molt aquesta imatge, que realment el cervell et pot portar a una zona de silenci. I normalment el tenim com la zona de soroll, de frases, de coses que ens diem a nosaltres mateixos. També parles del mal que ens fa a vegades, com ens definim a nosaltres mateixos, com ens diem coses negatives a nosaltres mateixos. Però com s'aconsegueix aquest silenci? És molt difícil.
Sí, és difícil. I està bé reconèixer que és difícil, no? Perquè si no la gent de seguida es frustra. De forma natural tendim a divagar, tendim a tenir aquest monòleg intern que no para de xerrar. I jo sempre dic que clar, o sigui, moltes vegades no li donem la importància perquè potser la resta de gent no sent el que ens estem dient. Però el nostre cervell sí que ho sap. Realment, o sigui, tot el que passa, tot el que penses, tot aquest, no, rebombori que hi ha dins teu, li afecta. Afecta el cervell significa que afecta, pues, a les teves emocions i afecta el teu cos, no? Perquè està tot interconnectat. Llavors, és important veure com podem reduir una miqueta aquest monòleg intern, no? I sobretot poder decidir quan vull estar dins de la meva ment, pues, xerrant, no? O quan vull estar atenta a el que està succeint fora en el meu present, no? Que això és el que fa la meditació. Al final entrena com un múscul del cervell perquè tu siguis conscient en quin estat estàs, si estic en l'estat present o estic en un estat de divagació dins de la meva ment. Llavors, o sigui, i sí que, clar, com tot nova cosa que comencem a fer, sempre costa més perquè al cervell li agrada més, pues, fer-lo de sempre, però amb el temps i la pràctica diària, pues, es pot aconseguir.
Tu recomanes aquesta meditació, però també parles d'esport i de ioga. I en aquí suposo que té una estreta relació el fet de que tu, una vegada que vas al doctorat, te'n vas anar a recórrer tu sola part del sud-est asiàtic, i en aquí és on vas conèixer el ioga. Parla'ns una mica d'aquesta experiència. Passa una mica per sobre de la teva pròpia experiència.
Pues, de fet, aquesta experiència té una cara bona i una cara dolenta.
Ah, veus? No sabíem la dolenta.
Sí, perquè justament durant el doctorat, sobretot a la recta final, vaig estar amb molta ansietat d'allà el nou llibre, no, el llibre anterior, no, del cervell de la gent feliç, perquè jo vaig patir en primera persona aquesta ansietat. I llavors, quan estava recorrent el sud-est asiàtic, clar, vulguis o no, estava sola, llavors, o sigui, també el meu cos estava més en tensió, jo ja venia, no, amb aquesta cosa així, ja una mica amb ansietat, i allà es va desencadenar amb un fet que va passar per allà i bueno, d'alguna manera van començar a tenir atacs de pànic, no? I el ioga em va salvar. Realment, o sigui, mira que quan jo estava aquí a Barcelona feia molta dansa, no? I sempre m'he mogut, físicament. I jo buscava algú allà, saps? Perquè necessitava, el meu cos necessitava com treure, no? I allà, a sud-est asiàtic, és que només hi ha ioga. I a mi em semblava molt avorrit a l'inici. I vaig sortir d'allà enamoradíssima, perquè és tan important regular el teu sistema nerviós quan ens trobem amb aquests estats d'estrès, d'ansietat. Si no regules el teu sistema nerviós, no pots pensar amb claretat, no pots tenir un cos sa, no pots estar sana. Llavors, el ioga és una tècnica per mi, clar, o sigui, que et diré jo que sóc una apassionada ara.
I a més professora també, dones classes.
Soc també professora, clar. Clar, és que per mi va ser la solució per poder relaxar-me, per poder activar aquest sistema nerviós parasimpàtic, no?, de la relaxació, i que llavors comencés una altra vegada a tenir com una regulació interna, pues, efectiva, no? Bé.
Clar, i el fet de poder-ne parlar també en primera persona, haver patit tu també atacs d'ansietat, t'ajuda molt més a entendre què passa en el teu cervell i en el de les altres persones, no?
Sí, sí, bueno, és que em vaig tornar boja quan vaig arribar a Barcelona, va ser, vull saber exactament tot el que succeeix en el cervell. Per què això m'ha passat? Tot.
Tu ja anaves encaminada, perquè evidentment els teus estudis ja anaven per aquí.
Bueno, els meus estudis estaven dedicats a la neurociència, però no a concretament a l'ansietat. No.
Ah, és que és un món molt ampli.
És molt ampli, molt. O sigui, estudiava coses de l'Alzheimer, no? O sigui, bueno, jugava amb el que es diu cultius neuronals. Però, o sigui, quan vaig arribar sí que vaig fer com una recerca allà intensa, que d'allà, bueno, va donar llum al primer llibre.
El primer llibre, però ara tenim aquest segon llibre, el Neurocuídate, que també parles molt, molt, molt de l'alimentació. Mm. És molt important l'alimentació i alimentar bé el cervell i el cos.
Sí.
Tot.
Exacte. Bueno, és que, bueno, igual que la respiració, la, no, i moltes altres coses que fem en el nostre dia a dia, no ens donem compte, però és que tot afecta el cervell, no? O sigui, pensem que, bueno, que menjar és a través del cos i que potser només li afecta el cos, però no és veritat, no? Per exemple, tenim la microbiota, que és el que, no, popularment abans es coneixia com la flora intestinal. I aquesta microbiota, aquests microorganismes que tenim, sobretot al colon, no, l'intestí, estan connectats amb el cervell. I gràcies a aquests microorganismes, pues, podem desenvolupar una bona neuroquímica al cervell, no? Tindrem millor funcionament i també ens afecta moltes vegades en el nostre estat d'ànim, no? Tot això. Llavors, sí, com mengem realment ens afecta tant a l'estat mental com emocional. Llavors, clar, és de vital importància.
Tu parles fins i tot d'arribar-te a analitzar una mica com tens la microbiòtica per tenir una dieta més adequada al que ens fa falta.
Exacte. Igualment, per mi, el punt més important de la microbiota és, o sigui, la varietat en la nostra dieta. O sigui, el que s'ha vist que li senta millor és la riquesa, o sigui, que puguis menjar una mica de tot, no? I això, per exemple, a la nostra dieta mediterrània, pues, tenim la sort de que és una dieta molt variada, no? No com altres, potser, dietes una mica més acotades.
Perquè tu també parles de que no hi ha aliments màgics, per tant, el fet de tenir una dieta mediterrània, seguir-la tal que ho feien ja els nostres avis, doncs ens pot servir d'una guia fantàstica que ens permetrà fer-ho fàcil.
Exacte.
Mm-hmm. El descans, un altre dels punts que també hi poses molt d'accent, i és que no descansem prou, normalment? En sabem o no de descansar així en general?
Jo crec que no en sabem gaire o no sabem lo suficient, no? Perquè, de fet, bueno, lo que dèiem de l'ansietat i de l'estrès del dia a dia, no? Cada cop volem fer més coses, cada cop tenim més pressió de fer més coses, que si m'he d'apuntar a l'anglès, que si he de, no, exercitar-me físicament, que si he de menjar bé, llavors he d'anar al mercat a comprar i llavors treballa, i bueno, no? Acabes amb el dia patadíssim de coses. I quan li donem un moment de relax al nostre cervell, no? Perquè desconnectar de tant en tant s'ha vist que realment regenera, recarga el cervell i sobretot això, no? O sigui, que ens fa sentir bé. Què passa? Que ara també amb el tema del mòbil, no? Amb el tema de les xarxes, és que la mínima que tenim un momentet que estàs, no sé, esperant el metro, esperant el bus o caminant pel carrer, és que és l'únic, no? En aquell moment el que fem és agafar el mòbil i anar mirant.
Jo cada dia agafo el metro i el primer que veus és tot de caps ajupits en direcció, sí, al mòbil de... que tenim davant, no? I jo moltes vegades a primera. I allò t'atrapa, és aquest scroll, sí, que ja ho diuen, és addictiu.
Sí, en el llibre també explico, sí, tot, sí, aquest tema de l'addicció a les xarxes. Però clar, o sigui, fixa't, no? Estem hiperestimulats tot el temps, tot el temps. Llavors, sí, quan li dones aquest relax? I després vols arribar a casa a la nit, no? I dormir bé. Quan, o sigui, primer vols descansar una mica, no? Lo típic de poso Netflix un moment, que necessito relaxar, quan en realitat les pantalles també ens activa. I després d'això, vols dormir bé sense haver passat per una progressió, no?, d'anar disminuint el teu ritme. Llavors, clar, la son no s'agafa igual.
Desconnectem malament, sí, perquè pensem que desconnectar és connectar amb altres coses, i no, desconnectar és desconnectar.
Exacte, m'ha encantat això, sí.
I després hi ha la part de la creativitat. Tu també expliques com ajudar el nostre cervell a ser creatius.
Sí. Sí, que al final és obrir una mica la mirada cap a, no? Normalment tenim una mirada molt convergent, no? Cap a un punt, obrir, no? Obrir la mirada que està divergent, no? I es poden fer moltes coses per obrir-la, no? Des de, bueno, pues fomentar una mica la curiositat, de mirar la vida com si fossis un nen, una nena, no? O, per exemple, posar més humor en el teu dia a dia. L'humor és algo que és molt divergent.
És molt important parlar de l'humor. També entrevistàvem a un doctor que expert en la longevitat i deia que el sentit de l'humor ens fa tant de bé,
sí,
riure, somriure, sí, fins i tot.
És un mecanisme, és una estratègia també per combatre l'estrès. O sigui, riure també, o sigui, va superbé per alliberar-se.
Mm-hmm. I finalment també parles de la consciència i el sentit del jo. I això pot sonar molt filosòfic. Què és això de la consciència i el sentit del jo? Com ho podríem definir de manera simple, senzilla?
Això és difícil, eh?
És difícil.
De fet, va ser el capítol que més challenging, no, més desafiant per escriure'l, perquè d'un-hi-do, primer el tema de la consciència, hi ha molts tipus de consciència, no? Que definir ben bé què és la consciència ja és tot un què, i hi ha moltes teories, perquè és algo que encara no se sap 100%, i bueno, cada científic, científica, pues, diu una mica la seva teoria, i vaig intentar recopilar com les tres més importants que estan més en auge ara mateix, no? I la consciència del jo em sembla també molt important de conèixer, no? De que realment, bueno, en el cervell no hi ha una sola part que s'ocupi del jo, no? Sinó que està descomposat en diferents parts, des de la part física, el jo com limitant el meu cos, no? Jo reconec que aquest és el meu cos i tu tens un altre cos, el meu, no? Com el jo més psicològic, d'identitat, no? De reconèixer que la Sara d'ahir és la mateixa d'avui i serà la mateixa de demà, no? Bueno, hi ha, o el jo autobiogràfic. Vull dir, hi ha molts jocs dins del cervell i cadascú pues, està dins una part del cervell. I em semblava també un tema molt interessant de conèixer de com es construeix, no?, aquest jo en el cervell.
Uh-huh. I que s'ha de construir bé o ajudar-lo a construir bé per també estar sans mentalment.
Sí.
Tot això i molt més ho trobareu aquí en aquest llibre Neurocuida-te, que realment t'explica els secrets del teu cervell per millorar la teva vida. Un llibre molt útil, sobretot avui dia que anem tan carregats d'ansietat i que no ens aturem a vegades a cuidar el més important, que som nosaltres mateixos. Uh-huh. Sara Teller, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Ha estat un plaer.
Igualment, moltes gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Ens agrada parar-nos i prendre'ns la vida una mica en filosofia, és a dir, parlar de filosofia, però no ho fem perquè sí, ho fem de la mà de la Montse Crespin, que ella és professora de filosofia de la Universitat de Barcelona. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemi.
I escolta'm, avui un tema que m'agrada molt, perquè és allò de somriure no equival a ser feliç.
No, no
equival. I com que jo em passo la vida somrient, doncs ja m'agrada que es faci aquest anàlisi, perquè al final algú pot pensar que el fet de somriure porta un contingut superficial i no el porta i no sempre és felicitat.
I tant. I la qüestió, no? Ja saps, Noemí, que nosaltres sempre hem de portar la primera pregunta, no? A banda de la primera pedra, no? I la primera pregunta és què seria tot això, no? Què és la felicitat, no? Com podem, no? Mm-hmm. Definir la felicitat i sobretot des del nostre punt de vista, no? Des de la filosofia. Seria molt difícil contestar-la, però jo crec, no? Que aproximadament podem donar dues grans orientacions, no? La felicitat entesa com una aspiració, que per tant, no? Jo aspiro a ser feliç, però no sempre, acabo, no? Arribant a ser feliç o s'acaba realitzant, no? Aquesta aspiració. I la felicitat com un deure i segurament amb aquesta correlació normativa que trobem a la modernitat com un dret personal. Uh-huh. Jo crec, Noemí, no sé si estaràs d'acord, que podem dubtar del fet que la felicitat sigui pròpiament un dret. Uh-huh. Mm-hmm. Però sobretot, no? Si ens hi fixem, per exemple, el sentit que donaven els antics a la felicitat, Aristòtil ens deia, no?, que el mot felicitat feia referència a una sensació, o podem dir-ho d'una altra manera, un sentiment de felicitat indefinible en una única direcció tancada, no? Per tant, la felicitat seria un bé indiferenciat, ja que, no?, si mirem la genealogia grega, és un estat de satisfacció que s'assoleix a través de les accions i que es manifesta amb la conjunció de l'actuació i la conducta virtuosa o amb la saviesa teorètica i pràctica. No era en sentit estricte, per tant, res semblant a un dret, que és més aviat el sentit modern avui dia, sinó un concepte buit que era capaç de recollir doncs, aquests diferents béns que el satisfan o s'advenen. El que, des de la nostra perspectiva moderna, no acabem de voler comprendre del tot és que aquesta felicitat, aquest estat de satisfacció, doncs sempre ens tracta amb displicència. Què vol dir això? Doncs la felicitat és passatgera, és temporal, és fugaç i res, no? Anem trobant moments millor o estats de felicitat entre la nostra vida, el nostre naixement i la nostra mort, i privativament personal, però dins un context social. I aquí és on podem relligar amb la frase, no?, amb la qual tu començaves.
Somriure no equival a ser feliç.
És això.
És evident.
Per què, no? I aquí ve la qüestió, no? A vegades confonem, no? I sobretot és quan s'apela a certs països que tenen situacions, no? De pobresa o de clara desigualtat o de situacions, no?, molt complexes, i llavors, no?, algú els visita i veu, no?, que tant els seus adults com els nens, sobretot, no?, somriuen, no? Llavors es fa la lectura supèrflua de que aquest somriure equival a que són feliços. I no és el cas, sí? No sempre que una persona somriu, no?, tampoc nosaltres, quan somriem, podem dir a la vegada
que
algú ens pregunta que són feliços.
Exacte.
Però sobretot, no?, és aquesta idea, jo crec que sobretot fixem-nos, no?, són frases repetides, però són absolutament falses. Perquè, de fet, qui les diu apela, doncs, això, no?, amb un sentiment de despreniment dels béns materials que no és coherent amb la pròpia nostra vida, des de les nostres societats, amb les quals sí que tenim els béns bàsics i necessaris per intentar ser feliços, no?, i sobretot estar bé, perquè la felicitat jo diria que és, en el fons, no necessitar res. Però què vull dir amb això? No necessitar allò que és bàsic per viure, menjar, una llar, no? Una educació també. Per tant, compte, no?, amb això, perquè si no podem caure en moments molt, molt absurds, no?, i amb una lectura molt i molt supèrflua.
Exacte. De fet, tu parles de frases com les que diu el fill del Trump, no?
Sí, això va ser un escàndol, no?, perquè el senyor Donald Trump Jr., no?, el fill de Donald Trump, visitava la Índia, no?, i com recull, en aquest cas, la premsa va dir el següent, no?, diu, hay algo del espíritu indio que es especial. Pasas por cada pueblo y ves a los más pobres de los pobres y aún así tienen una sonrisa en su cara. Es diferente a otros sitios del mundo. Conozco a las personas más exitosas del mundo y son de la gente más miserable que jamás he conocido. Y de ella, ¿no? Está claro que hay dificultades para los indios, pero es algo único lo que tienen. No només amb això, Noemí, estem mirant, no?, amb la mirada clàssica l'orientalisme, sinó que a més, no?, és un signe d'una profunda desconnexió amb la realitat.
Totalment, perquè és com una manera de tranquil·litzar la consciència. Mira, mira, ells són pobres i somriuen, per tant, podem seguir explotant-los, podem seguir sent rics, podem seguir enganxats en el material, perquè ells no passa res, són feliços.
Sí, bueno, perquè és això, és la consciència, però li podríem dir al senyor Donald Trump Jr., i a tothom que digui això sobre la Índia, no?, sobre, no?, també és un clàssic, no?, persones que visiten algun país de l'Àfrica i diuen el mateix, que es posin en les sabates d'aquelles persones que li somriuen.
Exacte. I com sempre acabem amb una recomanació d'una lectura, i en aquest cas quina lectura és?
Doncs mira, no ho faig habitualment, però sí que recomanaré un article que vaig escriure fa uns anys que porta per títol Enlluernament oriental, neoconformisme i consum, on faig una crítica, entre altres coses, no?, aquest tipus de perspectives sobre, no?, aquells que riuen i en fi, no?, i també els mercaders de la felicitat, i que el poden trobar els oients a la revista Eines de l'any 2015. Ja podem passar, si de cas, a l'enllaç perquè està en línia.
Exacte, doncs a la revista Eines, el número 22 del 2015, aquest article de la Montse Crespin. Montse, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu, Noemí.
I mentre preparem viatges pels dies de vacances que han de venir, volem gaudir del camí, i en Jordi Margarit ens fa una proposta per fer una sortida a casa nostra. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Noé. Avui em proposo perdre'm altra vegada per un dels recintes urbans més laberíntics de casa nostra. Carrers i cases de pedra d'una època medieval que en conserven tot el seu ambient. Voleu xalar? Em direu que és un lloc molt comú el que us proposo, però estic ben convençut que molts hi heu passat de llarg. Em planto a Girona, concretament al Call Jueu. I és ben curiós com s'ha discriminat sempre els jueus. Sempre ens referim a circumstàncies horribles del segle XX, però de tota la vida, les famílies jueves no han estat del tot reconegudes d'una manera oberta allà on han anat a parar. I això es pot observar i viure al Call de Girona. Des del carrer de la Força podrem adonar-nos de la vida recollida en uns pocs carrers on els jueus havien de viure, si us plau, per força. Ara, però, ens trasllada a un recinte que podem qualificar de fantàstic i una joia que conserven els gironins, n'estan orgullosos, en xalen molt. Llocs emblemàtics a esmentar: la pujada de la Verge de la Pera, a la dreta del carrer de la Força, i que acaba en un dels pòrtics del nucli antic de Girona. Si la seguim, arribem al límit superior del barri jueu. Cal notar la pabordia a un conjunt d'edificacions on eren els banys públics. I també la placeta de l'Institut Vell, al final del carrer de la Força, on hi ha diferents construccions significatives del pas dels jueus per Girona. El Call gironí és un dels millors conservats d'Europa i un lloc per anar a respirar història de veritat.
Ja fa una mica més d'un any que l'editorial Barcino publica una col·lecció de clàssics catalans excepcionals, molt ben editats, titulada Imprescindibles. Tapa dura, coberta elegant, Eva, paper bo, en definitiva, un gran embolcall per llibres que s'ho valen. Avui l'Eva Comas Arnal ens proposa l'últim número de la col·lecció, La febre d'or, de Narcís Oller. Eva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Qui més qui menys té a la ment aquest escriptor de Valls, per haver-lo estudiat sobretot a l'escola o a l'institut, però refresca'ns una mica la memòria. Qui és Narcís Oller i per què és important?
Doncs home, és el pare de la novel·la catalana moderna. De fet, és un escriptor que en el seu moment, finals del XIX, era molt universal, internacional, perquè va viatjar a París i es cartejava i va entrar en contacte amb Émile Zola, que és un dels grans de la literatura francesa, no? I si així com a l'època de la Renaixença s'havia conreat moltíssim la prosa i es feien poemes i el poema estava lligat a la catalanitat, doncs faltava una mica el conreu de la prosa en literatura catalana, i ell és qui crea aquesta novel·la amb exemples com, per exemple, La papallona, Vilaniu o Les canyapobres, o també, per exemple, La bogeria, no? Però aquesta, La febre d'or, és la que es considera que és la seva novel·la que arriba, amb la qual arriba al cim de la seva capacitat literària, no?
Mm-hmm. I encara que pugui sonar antic, dius que el tema de La febre d'or és molt actual. Per què?
Sí, perquè les ànsies de fer diners a mi em sembla que estan molt en el nostre moment.
Ja,
és a dir, joventut, ben jove, que comença a mirar vídeos per internet i a veure com pot invertir en borsa, en criptomonedes, etc, etc.
No? O fer-se ric d'avui a demà, fent-se influencer o el que sigui.
Sí,
no?
I a més això, precisament aquestes ànsies, aquesta ambició desmesurada pel que fa als guanys econòmics, és el que descriu la novel·la, molt, molt lligada a descriure el capitalisme, no? I si, el que passa és que s'inspira en un moment que a Barcelona hi va haver precisament una crisi molt forta a nivell borsari, que va ser el 1880 i 1881. Fins i tot les males llengües de l'època deien que els personatges, els protagonistes que corrien per aquestes pàgines estaven inspirats en personatges que van existir. Tot i així, Narcís Oller sempre deia que no, que eren fruit de la seva invenció.
I parlant de les ambientacions i dels personatges d'aquesta novel·la, ara ho estaves
sí,
dient, no?
Sí, sí, perquè Barcelona, hem dit que el protagonista està inspirat potser en personatges reals, que és en Gil Foix, que és aquest home que del no-res, un fuster, acaba convertit en un dels grans potentats de la ciutat de Barcelona, però l'altre gran protagonista és la ciutat, que hi veiem reproduïda, doncs, la Rambla de finals del XIX, amb les floristes, amb el Liceu. De fet, hi ha una descripció d'una òpera, una escenificació de Faust, que jo pensava, ai, si haguéssim pogut fer la secció amb el teu col·laborador.
A veus? Amb el Marc Balcells.
Amb el Marc Balcells.
Ja li comentaré.
Perquè està descrit, tan ben descrit, el Faust de Gounod, que és fantàstic. Però no només això, també vivim l'ambient de la Llotja, allà on precisament s'hi anava a fer diners, no? Moltes altres coses. El carrer Ample, que és on la família té la seva casa, es compren una casa nova així com per aparentar, no? Els dinars familiars, la vida de família és molt present, les infidelitats, tot plegat. I anem veient l'ascens i la caiguda d'una d'aquestes famílies, no?
Mm-hmm. I què podem dir de l'estil?
Doncs mira, a mi em fa l'efecte que Narcís Oller és un geni de l'idioma, en el sentit que té un llenguatge esponerós. Saps allò que vas llegint i tens ganes de llegir un veu alta perquè les frases canten, perquè hi ha quantitat de vocabulari que dius, ai, no recordava aquesta paraula, però que bé que està posada aquí, no? I a més també hi ha molt col·loquialisme. De vegades incorpora algun barbarisme, però per què? Perquè era el que la gent deia. Una de les coses que passa amb Narcís Oller és que ell comença a escriure en castellà i fins i tot els hi diu a Santiago Rusiñol i a Guimarà i a altres dels seus coetanis, els hi diu, vosaltres com és que escriviu en català si no us llegirà ningú d'altura, no?, per dir-ho d'alguna manera, però ell mateix acaba convertit a escriptor en català i ferm defensor, no?, d'escriure en llengua catalana.
Doncs és fantàstic recuperar un d'aquests clàssics que moltes vegades, pel fet de que te l'havien obligat a llegir, no l'hem valorat, i a vegades està bé fer aquesta segona lectura i redescobrir clàssics com Narcís Oller amb aquesta obra.
Amb La febre d'or, que deixa'm dir que ha estat editat i introduït, té un pròleg allò important de Gemma Bartolí, i que ja ho veus, no? Físicament és preciós.
És preciós.
I si l'hem de tenir aquest clàssic, més val tenir-lo amb aquesta col·lecció imprescindibles.
I a més, que si ha aguantat aquests anys, segur que n'aguantarà molts més. I altres generacions futures també llegiran. Per tant, val la pena tenir-lo ben editat. Doncs, com sempre, moltíssimes gràcies, Eva.
Gràcies a tu.
Parlem de temes econòmics, sobretot economia financera més domèstica. Eduard Conti, molt bon dia.
Molt bon dia.
I fa un parell d'anys ens vas parlar de la gestió dels diners en l'àmbit de la parella, que és tot un tema, i avui aniríem una mica més enllà i parlaríem d'un concepte que cada vegada se'n parla més, que és aquesta infidelitat financera. Què és això de la infidelitat financera?
Mira, en poques paraules, seria l'ocultació intencionada d'informació sobre qüestions econòmiques que afecten directament a una parella. Vale? Poso alguns exemples. Mentir sobre els ingressos, mentir sobre el nivell de salari, el cobrament d'un bonus, els beneficis si tens un negoci propi, no? Quins són els beneficis reals del teu negoci? Això seria un típic, mentir sobre ingressos. El segon seria, per exemple, amagar compres i despeses que fem, no? Que a vegades poden ser grans, o igual fem una compra i diem, no, ho he comprat de rebaixes i no és veritat. Bueno, una mica de mentida.
Sí. Mentirijilles.
No? Mentirijilles, no? En l'àmbit de les compres. Mentirijilles o grans mentides, yeah. Però bueno, tot un ventall. Tercer, treure diners dels estalvis sense avisar. O sigui, tens uns estalvis, un compte comú, i de cop dius, ostres, on estan aquests diners, no? Pues resulta que un dels dos els ha tret sense avisar l'altre, no? És un tema delicat. Quart, deixar diners a un familiar o a un amic o a algú sense avisar, Fet un préstec, bueno, mira, teníem aquí aquests diners comuns i ara hi ha una part que ja no hi són perquè un dels dos ha decidit deixar-los, vale? Un altre, fer inversions sense consultar abans a l'altre, no? O sigui, això passa molt, no? Les parelles, que hi ha un que és el que en sap de diners a vegades. Doncs mira, jo he decidit això, no? I he comprat això perquè és cara, això els bitcoins estan tornant a pujar i val la pena, igual l'altre té una altra visió, no?, sobre el tema de les inversions i no ho hagués fet, però bueno. Un dels dos ha decidit pels dos. I finalment, un altre molt habitual seria demanar préstecs, no?, sense avisar l'altre i amagar una situació d'endeutament. Al final, és una llista que la podríem allargar, hi ha molts més exemples, a més jo els he vist també amb la meva feina, no?, d'assessorament econòmic. Al final, el que t'he explicat és una petita mostra dels tipus d'infidelitat financera que podem trobar a casa nostra. No?
Mm-hmm. De fet, no ho hem dit, però als Estats Units es calcula que més d'un 40% de les parelles han enganyat financerament a la seva parella alguna vegada. Déu-n'hi-do, són xifres molt altes.
És bastant. Aquí no tenim dades, perquè amb aquestes coses el món anglosaxó sempre va molt avançat, però jo estic segur que... Jo és que a vegades penso que amb tot el que hem comentat, tots alguna vegada...
Segur.
Hem set infidels, no?, financerament.
Perquè moltes vegades també t'enganyes a tu mateix. No, però si això no valia tant, o sí. És que no cal dir-ho, sí. Això tampoc.
Clar. Sí, sí, hi ha graus de...
Que reconeixes que allò no calia.
Exacte.
Sí, sí, exacte, hi ha graus, però suposo que si portem els comptes separats hi haurà menys engany, perquè hi ha menys possibilitat, no?
Sí, el que passa és que al final és veritat que a totes les famílies hi conviuen tres economies, no?, a totes les parelles. Hi ha l'economia individual de cadascú i hi ha una economia comuna, que pot ser més o menys gran, però sempre hi és, ja no diguem quan hi ha fills. Quan hi ha fills, l'economia comuna és molt important. Aleshores, la manera com gestionem la nostra economia individual pot acabar tenint un impacte sobre aquesta economia comuna, és a dir, no són compartiments estancs. Uh-huh. Jo puc dir, no, jo tinc molt diferenciada la meva economia personal de la meva economia familiar, molt bé, però és que resulta que si tens problemes a nivell personal, no?,
afectarà.
Això acabarà vent-hi com un contagi, no? Vull dir, això és molt important perquè afecta també a les parelles que aparentment són més independents econòmicament.
Uh-huh. I quin impacte pot tenir aquest tipus d'infidelitat?
Bé, pot ser un impacte molt gran, perquè al final el tema dels diners és una cosa que ens preocupa molt a les persones, no?, i que ens dona molts mal de caps, moltes preocupacions, molt estrès. De fet, fem molts sacrificis per aconseguir els diners, no? Ho sabem, vull dir, estem ara aquí, no?, un programa de ràdio, no? No ho fem tampoc per amor a l'arte, no? Al final, durant tota la vida fem tots aquests esforços. En la majoria de casos tenim la sensació de no tenir-ne prous de diners, malgrat tot l'esforç que fem.
Sempre volem més.
I sabem, per tant, que els diners són un bé escàs, un bé escàs amb molts usos alternatius, i ens costa molt tolerar que la nostra parella ens estigui fent un mal ús d'aquests diners. Això és una cosa important. Llavors, quan la teva parella t'amaga informació que pot afectar negativament el teu benestar, això no és fàcil d'encaixar i provoca clarament una pèrdua de confiança. Això és una de les primeres conseqüències i, de fet, les disputes econòmiques són una causa molt habitual de separacions i divorcis i moltes d'aquestes disputes es deuen precisament a la infidelitat financera.
Clar, és que no deixa de ser una infidelitat. Ja
totalment, totalment.
Per tant, alguns consells per prevenir o gestionar aquest problema?
Mira, per prevenir la infidelitat financera, la primera recomanació i la més important és la comunicació. Hem de poder parlar de diners. Aquest ha de deixar de ser un tema tabú.
Costa molt a vegades, eh? Sí, sí.
Ja a nivell social, eh? És un tema tabú, però és que també ho és en els nuclis familiars, en les parelles. Hem de poder parlar amb la parella, hem de poder parlar amb els fills, hem de poder parlar amb els pares. Curiosament, quan donem el pas de comunicar-nos i es posa una situació que ens preocupa, el que veiem, el que descobrim és que no n'hi havia per tant, eh? Perquè una de les coses que passen quan la gent s'estima és que tots fem un esforç per entendre'ns els uns als altres i ajudar-nos. Llavors, a vegades estem patint en secret, ostres, no puc explicar això, no sé com explicar-ho, tal. Llavors, a vegades s'obren també actuacions d'aquestes d'infidelitat financera que només que haguéssim tingut una comunicació més oberta amb la gent més propera, doncs haguéssim evitat, no?
I segur.
És un patiment que anem arrastrant.
I si estem sent infidels amb els diners, què fem?
Mira, el primer que hem
si
de fer...
Si ja estem mantenint aquesta infidelitat.
Clar, que això també... Clar, és,
com s'arregla?
A més ho sabem, eh? Quan estem fent una cosa que no està del tot bé,
esclar,
ho sabem clarament.
Sí, sí.
Mira, el primer que hem de fer és trencar les conductes, que sabem que són inadequades, que no hauríem de fer, i ens hem de comprometre a no repetir-les. Bueno, això sembla molt fàcil, no ho és.
No, gens, segur.
Llavors, per aconseguir-ho, en algun moment necessitem els altres. I el primer que necessitem és la nostra parella. Llavors, hem de parlar amb la parella. Hem de tenir una o més converses difícils, les que calguin, però hem de parlar. Hem de compartir les qüestions que afecten a l'economia de la parella i que hem estat amagant, o que amaguem actualment, no? Ho hem de fer. Si volem solucionar-ho, eh? Una altra cosa és que vulguem...
Allargar.
Tirem, és una cosa tan difícil d'explicar que no l'explico, i segueixo tirant, o la soluciono pel meu compte, etcètera, no? Però realment, i aquí al final anem a parar una qüestió de lògica, no? Que és que si tenim una economia comuna, també l'hem de gestionar de manera comuna. Hem de tenir objectius compartits i ens hem de comunicar.
I a més, com deies tu, parlar-ho, perquè si no la pilota es pot anar fent cada vegada més gran, més gran, més gran, més gran.
Totalment. I arriba un moment que el problema ja és tan gran...
Que no té solució.
Que té una solució molt difícil o no té solució o l'impacte que té en l'altre membre de la parella és tan gran que és quan realment poden començar problemes de parella molt importants.
Doncs un tema molt interessant, la infidelitat econòmica. Per tant, Edu, moltíssimes gràcies per haver-nos parlat i posar una mica de llum en aquest tema. Que vagi
gràcies.
Bé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
D'origen saharaui, la Teixidi va néixer en un camp de refugiats. És enginyera informàtica de Big Data, molt compromesa amb les causes socials i actualment, a més, és diputada al Congrés dels Diputats per Sumar. I va aprendre valencià a Banyeres de Maiola, una localitat prop d'Alcoi. Bon dia, Teix.
Bon dia, com esteu?
Molt bé.
Gràcies.
Teníem ganes de parlar amb tu, justament perquè aquí, en aquest espai de Treu la Llengua, parlem justament d'això, de la llengua, i en aquest cas ens semblava curiós que parlessis valencià. Tu com recordes aquests teus primers contactes amb el valencià? Quan van ser?
Bueno, jo vaig a començar a venir a Espanya el 2002, crec que, si no m'equivoque, fa ja temps, no? I, bueno, els estius, a veure, jo no identificava la diferència de castellà o valencià, per a mi era el que es parlava a casa i era només valencià. Aleshores, jo sempre dic que jo vaig aprendre primer valencià abans que castellà, perquè, clar, a casa només es parlava en valencià. Aleshores, jo recorde les primeres paraules que són a la piscina, més xiquets, sempre el monitor dia aixina, teniu que fer aixina, i aleshores pues, vaig aprendre l'aixina, el menjar que m'agradava molt, que era bajoques farcides.
Bajoques farcides,
Que són coses que no sé dir en castellà, aleshores és com... ¿Qué quieres? Jo vaig dir que es farcides o a l'arròs, que andes li dia arròs amb molta aigua. Jo vull que l'arròs amb molta aigua.
No sé si la realitat teva també era compartida amb altres companys d'allà o no.
Lo curiós que tenen els saharauis és que tu coneixes a un saharaui que ha crescut a Sevilla i parla sevillano, vull dir-te que té l'accent sevillano. Al País Basc i parla basco. Naixen a Germania i parlen alemà. Naixen a Galícia i parlen galego. Aleshores, per a nosaltres és com també en la nostra societat, que parlem francès, àrab, anglès, no tenim per just si algú de, és una llengua més, no? No tenim aquestes traves que hi ha sí, de vegades de llengües, jo, però bueno, quantes més millor, no?
Clar, clar. Per cert, tu de fet segueixes tenint l'oportunitat ara de parlar el valencià?
Jo visc a Madrid des de fa 7 o 8 anys, aleshores cada vegada que trobo algú que parla valencià o català, ahir vaig estar amb el Gabriel Rufián o el que sigui, intento parlar sempre en valencià. El deber és que aquí a Madrid és molt més complicat i més complicat, però perquè no hi ha tant, hi ha moltíssims alicantins, però és que la gent d'Alacant, Alacant tampoc és que parli valencià molt, saps? Aleshores és com, però bueno, jo encara ho tinc superbé. El deber és que em dona de vegades vergonya perquè veig lo bé que escrivia amb el seu no de valencià al batxillerat i ara, bueno, no és, jo crec que sí, el vas perdent perquè, clar, jo no duc 7 anys programant, no sé ni escriure en castellà quasi ja. Aleshores és com, m'agradaria recuperar això, l'escriure, no?, en valencià.
Les llengües oficials d'Espanya ara ja es poden fer servir al Congrés dels Diputats de Madrid. Tu com valores aquesta mesura? I, de fet, no sé si t'agradaria algun dia poder parlar fins i tot en català en termes polítics?
Jo, quan, per a mi, jo soc una política molt recent, no?, en la part institucional, no? Aleshores, clar, per a mi, que estigueren votant algo que podríem haver fet fa, des de la transició espanyola, jo era, però per què estem votant esto ara, saps? Per a mi era com, ho tenia com naturalitat, que perquè no s'havia fet abans. Pensava inclús que era algo que es feia abans, no? Per a mi és una mesura molt important, encara que la gent digui bueno, és que és un gasto de diners, però és que tenim que pensar moltes vegades en la referència. Si a casa es parlava en valencià, jo parlava valencià, això era la meua referència. Aleshores, les institucions són la referència de la ciutadania. Quan més normalitzat estigui la plurinacionalitat, diguem-ne, de l'estat espanyol a les institucions, la diversitat de les persones també immigrants i tot això, més riquesa hi ha a les institucions i més representativitat de la ciutadania també tenim a les institucions. I jo, bueno, l'aplaudo perquè em sembla superbé i nosaltres, de fet, en Más Madrid, som de Más Madrid 2, jo i el Íñigo Errejón, i el 2 parlem valencià, aleshores és com, bueno...
Clar, per vosaltres encara és més normal, no?
Exacte, per això que som el grup parlamentari de Madrid que parlem valencià. Algun dia explicarem, presentarem algo en valencià.
Tant de bo.
Tant de bo.
Ens agradarà veure-ho i sentir-ho, sobretot, escoltar la llengua des de les institucions polítiques. Que tu, com t'arriba l'interès pel món polític, pel món de la política?
Això ho repeteixo moltíssim, però bueno, quan una persona és saharaui, Palestina, naix a un camp de refugiats amb totes les vulneracions de drets humans que tenim, que són totes, absolutament totes, des de l'habitatge, el beure, el menjar, aleshores tu ets polític, tu naixes fent política i jo a més crec que tot el món, absolutament tot el món, fa política, ja sigui al futbol, ja sigui al col·legi, a la feina. Aleshores jo sempre he fet política, lo que la reivindicació, i també me'n recordo de ma mare d'acollida de xicoteta, em dia, és que sempre tens que tenir l'última paraula, sempre és política, sempre em dia aquesta frase, saps? Però és de veres que jo m'he dedicat a la enginyeria, que vull dir que és algo que no té res a veure absolutament amb la política institucional. Però fa 2 anys, quan va esclatar la guerra al Sàhara Occidental, jo vaig dir, ostres, per què no utilitze la enginyeria de dades per a potenciar la comunicació a les xarxes per al poble saharaui, no? Aleshores vaig donar compte que l'útil que era ser enginyer de dades per als conflictes, per a les persones oprimides, tindre aquesta alta veu a les xarxes i a més, maximitzar sempre el llenguatge. Aleshores, vinc a fer un poc el mateix, fer enginyeria de dades a la política, no més i no menys. És ser molt quadriculat, molt honesto, molt transparent, i jo crec que aquesta experiència, no, a l'enginyeria pot ser una aportació a la política institucional. A part de que nosaltres, jo encara que siga saharaui, jo dic tota la vida a Espanya, i he estudiat així, i sempre ho dic, que si no repleguen la brossa del carrer, li afecta al meu veí i m'afecta a mi també. Uh-huh. Que no hi ha problemes de saharauis o problemes de migrants, tots
som iguals en aquest sentit.
Exacte, i només que si tu ets migrant, pues tens més dificultats institucional, més racisme, més coses, però al final t'afecta el mateix.
Quina vinculació tens ara amb els teus orígens, és a dir, amb el Sàhara Occidental?
Bueno, jo tinc tota la meva família allà, tota. Tinc ja nebots, un mogolló de nebots. I bueno, tenia un mitjà de comunicació, aleshores sempre vaig ahir a l'hivern, a l'estiu, quan hi ha esdeveniments polítics, i bueno, a veure també a la meva família. M'agradaria passar més temps, però bueno, si tu saps que només tenim, bueno, en la feina abans només teníem 23 dies a l'any, aleshores és molt poquet per anar a veure, per a passar-nos ahir als camps de refugiats. Mm-hmm. Però sí, vaig tots els anys, jo crec que dos vegades o tres, vaig tardar 10 anys en anar perquè vaig tenir problemes als papers, a Espanya, i vaig anar en el 2021, vaig estar 10 anys, va ser molt heavy això.
Sí, suposo que sí, em puc imaginar. La teva vida ara, evidentment, està dedicada a la política i ens ha agradat molt poder parlar amb tu justament perquè aportes una visió amb una naturalitat i una espontaneïtat que a vegades va bé que alguns la recordi, tot i que hagi de vindre de fora, que sembla estrany fins i tot, que vingui de fora una visió tan normal cap a la llengua, no?, el valencià. Per tant, t'agraïm molt que a més el practiquis, esperem que el puguis practicar molt. I que, fins i tot en el Parlament et puguem sentir algun dia també parlant amb valencià, ens encantaria poder-ho fer.
Quan m'enfade no es preocupes, ho faré en valencià.
Molt bé, doncs una abraçada molt forta, moltes gràcies, Tessidi.
Gràcies a vosaltres, hasta ara, adeu.
La primera pedra @racu.cat.
Anem al cinema, Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, desconnectem una mica de tanta actualitat,
sí.
I
què? No, i desconnectarem,
I desconnectarem
perquè,
del tot, oi? Per
sí.
La vena.
I desconnectarem tant avui com demà, perquè són els responsables tant de la pel·lícula d'avui com de la sèrie de demà, són dos grans noms que hi ha al cinema i a la televisió, i són molt bones produccions.
Ah, sí? Doncs mira que bé, la pel·lícula...
Què et sembla? La pel·lícula... Encara s'ho pot veure en algun cinema, s'ha de rebuscar bé la cartellera perquè ja ha entrat a Netflix. Es diu The Killer. Forbid empathy. Stick to the plan. Anticipate. Don't improvise. Aquesta és la regla d'or que té ell, que és el Michael Fassbender, que fa d'aquest assassí que comet un error. La seva regla d'or és que no has d'empatitzar, t'has de cenyir el pla, anticipa't i no improvisis. I hi ha un cas en què li passa alguna cosa d'aquestes. I aleshores es veu obligat a anar fugint per diferents parts del món. I ja veurem.
No pot, fins aquí
hi ha molta violència, que és el que no t'agrada, però la pel·lícula està molt bé. El director és el David Fincher, que estava diguem-ne que darrere de qualsevol dels aspectes d'aquesta pel·lícula hi ha un muntatge que és molt bo, una edició que és molt bona, l'actuació del Fassbender també és molt bona, i la resta dels actors, que són bàsicament secundaris, hi ha una escena que amb això coincideixo molt amb el Martí, amb el nostre corresponsal a Nova York, que també ja l'ha vista i aquesta setmana ho explicava, la Tilda Swinton, que està molt bé, és una escena que és molt curta, perquè ella no surt molt estona a la pel·lícula, però que està bastant bé. I és que...
T'absorbeix.
Ets a dir que, la, que sí, és que trobo no, doncs, que tot és bastant... bastant
falta, sí.
Sí, que sigui molt violenta, però hi ha molta sang, eh? Jo t'adverteixo.
Si la violència està ben explicada, no ben explicada, és a dir, que està justificada, ja m'està bé.
Home, és un assassí.
Per tant... Ell la justifica molt bé.
Ell la justifica molt bé.
Doncs ja està bé, ja està
I
bé.
Això està basada en un... Està basada en un còmic d'origen francès que ja tenia molt èxit i la veritat és que la producció li ha sortit molt bona. Ja veurem què és el que passa amb la producció. És que Netflix és d'aquelles pel·lis que té el seu catàleg i que vol que entri a formar part de tot el llistat de previs de tota la temporada que començarà a partir d'ara. Però... I ja et dic, haurem d'anar molt ràpid a veure el cinema, eh?
Doncs...
Val molt la pena veure el cinema.
Anem ja.
El que passa és que és això, ha fet, em sembla que dues setmanes en programació exclusiva i a partir d'aquí ja ha passat a la petita pantalla. Tal com va enganxant les diferents coses que li passa i la persecució, la veritat és que està molt bé, les diferents personalitats que ella ha d'adquirint per fugir, perquè no l'atrapin, està molt ben explicat. El guió jo trobo que està molt bé, és que, escolta'm... I
el títol no té pèrdua, eh? Perquè...
No, és l'assassí, no, és que bàsicament enganyar-te t'enganyarà un poc.
Sí, senyor. Doncs, escolta'm, que anirem al cinema...
I demà, com a mínim, què? Ens ho passarem bé.
Va, doncs sí, ai que bé. Fins demà.
Fins demà. La història explica, la sent en mi, i em va voltar per camins de terra i fang.
Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia, Noemí.
Què tal, com estem?
Doncs mira, contents, tenim noms de Benidorm Fest.
Home, ja anem compte enrere, eh? Sí. Tot això és compte enrere.
Hi ha una cosa que ens fa molta il·lusió, que torna a haver-hi català.
Ai, sí, és veritat.
I concretament a través d'aquest noi, que és el Roger Padrós.
Sí, senyor, és veritat.
Porta l'única cançó en català d'aquest Benidorm Fest i escoltant aquesta cançó, que és el tema que porta el disc de la Marató, que el van presentar aquesta setmana al Monarracu.
Sí, és maca.
Com deies, vam tenir la llista dels 16 finalistes el dissabte passat i prou que la repassarem. Però el Roger va venir a la ràdio precisament aquesta setmana i això ho havíem d'aprofitar perquè no oblidem que, com et deia, el català podria tornar un altre cop a ser el candidat espanyol d'Eurovisió i tornar a sonar en una final.
Veurem.
Com et queda el cos?
Estic una mica amb un núvol de sucre, és la definició. Perquè és com que tens una sobredosi de coses que no acabes de pair, però que em molen molt, saps? Vull dir que molt, molt feliç i molt content i amb moltes ganes de poder compartir música en un espai tan xulo com aquest. Que jo no puc seguir sense destí, cap on vaig i sé on
vinc, és amb mi. Saps que hi havia moltes cançons citades, 825, dels quals hi havia bastants també catalans, no sé quantes en català i quants no. Què creus que vam veure en tu en el teu tema?
Bé, jo al final penso que és una proposta que és molt Roger Padrós dins de l'estètica del que jo faig i la meva música també encaixa molt, diguéssim, amb l'estil italià, potser amb San Marino i potser els he encaixat més a nivell europeu la proposta per això. Jo al final penso que, no sé, era una proposta tampoc pretensiosa, simplement una proposta honesta i crec que al final, quan una cançó es fa sincera i és... del propi projecte que estic fent, del propi disc, i no és una cançó produïda i pensada exactament per aquest festival, crec que fa que sigui molt més de veritat i potser això ha fet tombar la balança, no ho sé.
Clar, evidentment la pregunta és obligada. Què és el que pots avançar de com és aquesta cançó?
Doncs hi ha un piano. O sigui, evidentment hi ha un piano perquè no és concebible l'art de Roger Padrós sense un piano al costat. Per tant, aquest element hi serà molt present i també és una cançó emocional que també és un segell personal, crec, que busquem sempre pues, remoure consciències i anar una mica més enllà, no? d'una música post-adolescent, potser.
I dius que s'assembla molt al teu projecte. Hem de pensar en alguna cançó en concret, alguna cosa que ens pugui recordar...
Jo crec que fem una mica de poti-poti, en plan, agafem una mica de tot, crec que si ho juntem... O sigui, crec que és una cançó que en 3 minuts sintetitza molt la persona que sóc, el que m'agrada fer i com m'agrada cantar, o sigui, diria això. Vull escriure amb tu línies i línies de records,
de notetes a la taula al matí. Home, val a dir que normalment la veritat ven molt i ajuda molt a transmetre a la gent, no? En aquest cas, una veritat que a més és en català. Tu deies el diumenge que, bueno, que és la teva via de comunicació. No sé, clar, després de l'experiència de Sideland, què suposa per tu? Podré ser el primer candidat de televisió espanyola en català a Eurovisió?
La veritat és que no li dono gaire importància, perquè per mi justament la llengua és una cosa natural que ha de ser respectada per ser una pròpia llengua, no? Vull dir, jo canto en català igual que ells canten en castellà, i segur que cadascú té el seu accent, perquè hi ha gent de Canàries, gent de Galícia, gent de tot arreu, no? I al final la cultura és guai per això, justament per la diversitat, i tant el Benidorm com finalment Eurovisió pretén ser un festival multicultural global, no? I que guai que sigui així, i que important, no? Justament obrir la mirada i entendre que tothom es pot comunicar de tantes maneres diferents, i que la meva llengua és aquesta i que la puc fer servir de forma normal i segura de mi mateix, no? Doncs meravellós, fantàstic, i m'he sentit molt acollit amb aquest aspecte, o sigui que de moment no li dono més importància que el fet de que sigui la meva llengua i de poder-ho disfrutar, d'estar allà i fer-ho així.
I ara que ja han passat unes hores de l'anunci, ja has pogut veure la reacció del món, què t'has trobat? Més, no sé si algú t'ha dit alguna cosa de l'idioma, si de la teva música, no sé, quina reacció t'has trobat ara en aquestes hores?
Mira, al final hi ha peixos grossos, peixos mitjans, peixos petits, i nosaltres som el plàncton, vale? Llavors, la sensació de que som el plàncton també ens dona com una tranquil·litat i una seguretat, i tothom que ens ha vingut a dir coses ha sigut per a bien, o sigui, la gent ha sigut molt simpàtica, molt agradable, molt maca, tothom benvingut, ganes de descobrir-te, ganes de saber qui ets, perquè al final a mi no em coneixia ningú allà, vull dir que vaig sortir al teatre i devíem pensar que ets equivocat, però no, molt, molt feliç, i realment tot, de moment, tot bé.
I una última pregunta, ets Eurofan? Per què Eurovisió?
Doncs la veritat és que Eurofan d'allò de diari de cada mes, no, però sí que per mi el dia d'Eurovisió és un dia important a l'any, de sentar-me allà a la taula, de mirar el programa, de fer una pizza, de fer callar la gent que tinc al voltant, perquè m'agrada empapar-me del que està fent Europa, no? I ja no només Europa, hi ha molts països que participen, i m'agrada, hi ha temes molt brutals, hi ha artistes que són increïbles, i jo el poder estar allà veient música en directe, de qualitat, en televisió, que no ho veiem cada dia, i artistes de cert nivell, tampoc, o sigui que m'agrada molt, i poder-hi formar part, justament, a mi que m'interessa que la meva música pugui arribar a tot arreu, no?, i de poder-la compartir, doncs, joder, millor oportunitat impossible.
Perfecte, doncs ens estarem pendents i ho seguirem amb candeletes. Molta okay. Sort! Doncs au, esperem que li vagi bé a ell, però també, i evidentment, a la Sofia Coll. L'altra catalana que veurem al concurs de televisió espanyola, que recordem-ho, serà els dies 30 de gener, 1 i 3 de febrer. D'aquí, com sempre, surt el representant espanyol a Eurovisió pel maig a Malmo. A la Sofia, molts la recordaran pel seu pas l'any passat a l'Eufòria de TV3. Aquests que la coneixen saben que ella realment pot fer molt de mal, i evidentment ella també estava platòrica.
Em sento molt afortunada, molt agraïda i molt il·lusionada, la veritat, amb ganes que comenci tot això, perquè crec que serà increïble.
Atenció i al tanto, Noemí, perquè a mi m'han dit que porta algo que pot ser espectacular.
Ah, sí?
I a més que té molt clar que vol anar a Eurovisió.
La veritat que seria un somni, ja sabeu que a mi el que més m'agrada del món és pujar-me a l'escenari, i per tant penso que és una oportunitat increïble per seguir demostrant el que sé fer, i una oportunitat per fer conèixer tot el meu món interior.
Un món interior amb molta força, amb molt de carisma, i que se sap moure, que també és ballarina.
Però aquestes no són les cançons que participaran, no?
No. Això, paciència, perquè aquestes, les cançons del concurs, surten el 14 de desembre. Per això ara tots anem bojos per veure com seran, com pots veure, però ells diuen el que diuen.
Bueno, serà intensa i performàtica i un tast de tot el que es ve després. Així que amb moltíssimes ganes i a per totes. We're all here kind of living. There's nothing to be hidden. Stop now to make you fall. I ain't stronger than your.
Per tant, ara ens quedem amb aquest tema.
Sí, això és Tu mente y yo corazón. Aquesta és la cançó amb més reproduccions que té dels seus temes propis. Molts, com et deia, la coneixen per Eufòria, ja feia versions, i aquesta és la verdadera Sofia, el que surt del seu interior, i potser una pisteta del que podrem veure o no al Benidorm.
Doncs va, ens quedem amb aquest tema, Tu mente y yo corazón. Que vagi molt bé, Jordi.
Sí, bon dia.
Que escalar pa' que escuches lo que te venía a contar. No hay armonía, no hay razón. Necesito establecer la conexión, yeah. Entre tu mente y tu corazón. Entre tu mente y tu corazón, yeah. Entre tu mente y tu corazón. Entre tu mente y tu corazón.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.